camins.
Fer ràdio és sempre un plaer, però si a més fas ràdio amb gent amb la que comparteixes un feeling especial, la cosa ja es desmadra per tot arreu. Succeirà demà, quan cap a un quart d'una sigui al costat de la Raga i el seu equip per fer una lupa de cinema amb un toc de petita bogeria. Però també succeirà avui, d'aquí res. Serà la nostra conversa inicial aquí al Camins. No tinc dubtes, serà un plaer.
Fum, fum, fum!
Bona vesprada aquest dijous 16 de desembre del 2021. Dia 1 després de parlar obertament amb tots els set ciuts de litúrgia i de cant. Dos coses que, com ens va explicar mossèn Joan Baburés, van molt de la mà. I ell ens va demostrar ser un expert, eh? Per alguna cosa és delegat diocesà de Girona i coordinador de les comissions interdiocesanes de litúrgia i de música. Això no li donen a qualsevol mindundi, eh? Això has de ser algú. Conversa amb locucions llatines incloses, que això puja molt el nivell. Us dic que val la pena recuperar l'entrevista. Us recordo que la podeu trobar en la nostra web, radioestel.cat, web renovada, com la ràdio sencera, i si busqueu Graella Camins 15 de desembre ja la trobareu. Dia 1 també, després de passar-ho molt i molt bé amb la nostra mestressa de les xarxes socials, Maria José Mendoza. Gràcies per triar-nos, per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Us explico coses, va. Una de les coses que donen sentit a la nostra vida radiofònica és que per aquí passen persones que ens expliquen històries. I avui tornarà a passar una visita i una història que ens ve molt de gust. Tindrem Carme Munté, cap de redacció del setmanari Catalunya Cristiana, setmanari agermanat amb aquesta ràdio, i amb ella volem fer un remember when i recordar la visita del papa Benet XVI a Barcelona amb motiu de la dedicació de la Sagrada Família, un acte i una litúrgia que va posar la ciutat cap per avall i que va ser un aconteixement. Amb ella i amb l'Ignasi Miranda, tots dos ho valen viure in situ, i ella suma a la festa, ho recordarem tot plegat. I hem pensat que la pregunta del dia podia anar per aquí, al nostre compte de Twitter del programa, @caminsestel, allà la podeu trobar. La pregunta que us fem avui és: vas viure de manera especial la visita del papa a Barcelona el 2010? I trobareu diferents opcions i podeu dir-hi la vostra. Ignasi no marxarà, també ens acompanyarà en la resta del programa, bueno, en una part del programa, i ens portarà una nova edició del Temps de Diàleg per posar el focus en la multirealitat espiritual de casa nostra. I a la nostra vesprada radiofònica eclèctica ens portarà a acabar el programa de la mà de Salvador Aragonès i el seu, el nostre, el de tothom, Economia amb Valors. Per cert, us recordem, si no la Maria José m'escanyarà, que tenim en marxa un concurs que val molt la pena. Dijous vinent, dia 23, prenadal, a tope, per començar les festes allò a dalt de tot. Camins us convida a viure el concert del Bon Nadal amb l'Aleluia de Händel, un concert que tindrà lloc a partir de 8:45 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Només heu de consultar el nostre compte de Twitter, ja sabeu, @caminsestel, i trobareu què heu de fer per aconseguir una entrada doble. És molt fàcil, ja veureu. No us aixequeu, que us cuidem. Us cuidem aquí al Camins. Vinga, que és dijous, el dia que trobem al bell mig de la setmana. Per tant, vinga, ens hi posem, expliquem històries.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Ens donaran l'ondes segurament per la selecció musical. No sé si existeix aquesta categoria, però igual es crea per nosaltres mateixos. Carme Munté, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què et sembla, Rafa? Com et rebem? Et rebem amb l'alegria, doncs, que et mereixes.
Sí, mira, Carme, t'havia dit, no sé, una cançó del Joan Dausà, Blaumut, no. Hi havia moltes opcions.
Nosaltres som de los... Són los xitxos? No. Sí, los xitxos, correctament. Bueno, és perfectament encaixa amb tu, Carme Munté, tu saps. Tu encaixes amb tot, és molt eclèctica. Ignasi Miranda, bona vesprada també.
Bona vesprada. Avui m'avanço, que després tenim el temps de diàleg.
I tant. Avui des del principi. Aquests Bona vesprada m'agraden molt. És com jugar una mica a casa. Dos comentaris ràpids, allò per deixar ja les coses lligades i centrar-nos en el remember when que volem fer avui. Ignasi, tenim el temps de diàleg preparat?
Sí, el tot tenim preparat. Tot preparat.
Carme, tenim la pròxima edició del Catalunya Cristiana enllestit ja? Macià, ja ho té tot maquetat o el tenim que
tot maquetat i demà preparat per enviar a impremta.
Molt bé. De què parlareu? Tema estrella d'aquest pròxim número?
Doncs mira, és l'especial de Nadal i parlàvem d'un Nadal amb decreixement, podem dir-li així, no? Viure d'una altra manera el Nadal de forma més austera.
Molt bé, doncs teniu el Catalunya Cristiana ja també enllestit. Avui tenim una tricefàlia en aquest estudi perquè Carme Munté, la cap de redacció del setmanari Catalunya Cristiana, germans de sang, de la nostra Ràdio Estel. Ignasi Miranda és el cap d'informació religiosa d'aquesta santa casa i jo no sóc cap de res, però tinc un cap considerable. És gran, sort que per la ràdio no es veu.
M'agrada aquesta tricefàlia.
Tricefàlia. A veure, expliquem la intrahistòria d'aquesta conversa que ara plantejarem. Jo vaig parlar amb tu, Carme, perquè ens acompanyés aquí al Camins el dia de l'especial Sagrada Família
sí, sí.
i Torre de Maria de la Fa.
Sí, sí, me'n recordo,
recordes, eh?
Sí.
Tu ja hi eres allà i jo et vaig dir, em ve molt de gust un dia gran recordar un altre dia gran com va ser la dedicació del temple al 2010. I amb Ignasi ja comptaven, evidentment. Però vet aquí,
Què va passar?
Que el temps, els cardenals, les inclemències del temps, les petites i molt lleugeres gairebé...
És que els cardenals, un cardenal concret.
Un cardenal concret. Gairebé inapreciables contingències tècniques ens varen impedir portar a terme aquesta conversa. De fet, hi ha un moment en antena, està enregistrat, Carme, en què Ferran em diu... Allò sotoboge, la munte que fa marxa o es queda? I jo li dic...
La munte estava allà pelada de fred i amb unes ganes d'anar cap a casa.
I jo li dic, ni corto ni perezoso, li dic de viva veu que es quedi, però pensava que arribaríem i no. Per tant, avui fem justícia i recuperem la conversa que ens ve molt de gust. Abans que res, una valoració de la jornada de la inauguració de la Torre de Maria, Carme? Gràcies.
Doncs molt intensa i realment amb molts records. Vaig pensar molt en aquesta data que ara recordarem, no? Que clar. Va ser la vinguda del papa Benet XVI amb motiu de la consagració del temple.
Ignasi, com ho vas viure tu?
Una jornada fabulosa, intensa, amb una tarda molt especial. Tu, Rafa, ho has recordat aquests dies.
Molt,
amb el Ferran i jo mateix sí, vam estar visitant la Sagrada Família estones a la tarda mentre s'emetia el programa de Toni Marit, Tot anirà bé. Després la missa va ser molt especial, molt solemne, amb aquest magnificat interpretat per la...
Pell de gallina.
Sí, per la coral de l'Orfeo... No em sortia.
L'Orfeo Català. L'Orfeo Català,
que estava allà al complet, 70 persones allà.
I aquest Ensemble Emporium, un grup instrumental que l'acompanyava.
I la gran sorpresa que va ser el videomissatge del papa,
el papa
que ens en vam assabentar quan estàvem allà, no? Que ens vam comunicar, que hi havia aquest missatge i realment... Doncs,
i ens vam preparar, jo que estava transmetent en directe la missa i acompanyat per la Carme i altres companys periodistes, allà va ser una tensió, una expectativa.
Doncs, molt impactant. I avui, justament, volíem parlar aquell dia d'un tema concret, però el recuperem avui, parlarem d'això.
El templo de Dios es santo... Ese templo sois vosotros. Y aquí unidas la verdad y dignidad de Dios con la verdad y la dignidad del hombre.
Doncs parlem del papa... Aquesta cançó és més canònica, Carme? Parlem del papa Benet XVI i de la seva visita a la ciutat de Barcelona els dies 6 i 7 de novembre, recordem, del 2010, i és que en el principal motiu d'aquest viatge era apostòlic, per cert, fou la consagració justament del temple expiatori de la Sagrada Família. Carme, Ignasi, vosaltres vau cobrir tota aquesta visita, vau seguir molt de prop els passos del Sant Pare, de fet, en certa ocasió, Carme, no sé si te'n recordes, em vas explicar que per tu era una data com molt senyalada per la tasca que vas fer al seminari, a Catalunya Cristiana, que per tu era com... Te'n recordes o no que ho van comentar?
Sí,
antena?
Sí.
Bueno, doncs, vinga, quins records et venen d'aquests dies, Carme?
Mira, primer, perquè és molt emocionant recordar que nosaltres hi érem. Això vol dir que també tenim una edat.
Tenim una edat perquè han passat 11 anys i una mica.
I aquí esteu,
I una experiència.
I esteu frescos i lozanos, eh?
Sí. La Carme ho va seguir per Catalunya Cristiana, ara ho explicarà, i jo també, amb un equip de persones, alguns encara hi són aquí, altres ja no, de Ràdio Estel, que van fer una programació especial tot el cap de setmana, des de dissabte 6 de novembre al migdia fins a diumenge a la nit.
I jo me'n recordo que a Catalunya Cristiana ja vam anar preparant la vinguda del papa. Cada setmana anàvem fent com el compte enrere, comptant les setmanes que quedaven perquè vingués el papa Benet XVI, i vam fer un suplement especial que el vam encartar a La Vanguardia i, de fet, gràcies a aquest encartament, vam arribar a la fita mai vista a Catalunya Cristiana de 157.000 exemplars.
Quants, perdona?
157.000 exemplars.
157.000.
Perquè ens van permetre, com dèiem, els companys de La Vanguardia encartar aquest suplement dins de La Vanguardia amb la difusió que té aquest diari de referència a casa nostra. I, a més, va ser un suplement que el cardenal Lluís Martínez Sistac, no sé si te'n recordes, Ignasi, va dir que l'havia deixat al despatx del papa, papa Benet XVI, quan va estar allotjat a l'arquebisbat, al Palau Episcopal, doncs el cardenal va procurar que aquell suplement pogués arribar a les mans del papa Benet XVI, cosa que ens va fer moltíssima il·lusió.
Fantàstic. Sí. Ignasi, tu quins recordes? Vas fer alguna retransmissió litúrgica aquell dia? O...
Sí. El que passa és que no jo sol, sinó també altres companys, perquè nosaltres ens vam repartir per diferents punts. Un punt important important era el centre de premsa a les Drassanes de Barcelona, i jo estava una mica amb altres companys conduint la programació especial aquí als estudis. Jo vaig seguir les celebracions litúrgiques des dels estudis, però sempre teníem algú que la seguia des del lloc, en el cas de la Sagrada Família, sobretot diumenge al matí, o des del centre de premsa. De fet, el papa, abans de venir a Barcelona, va anar a Santiago de Compostela, va ser un viatge molt apretat, a Santiago, i ja vam transmetre la missa de Santiago el dissabte a primera hora de la tarda i després va venir a Barcelona.
I nosaltres també ens vam distribuir.
Sí.
Companys que estaven a l'aeroport, companys que estaven a l'interior de la Sagrada Família...
Tu on estaves, Carme?
Jo a l'interior de la Sagrada Família.
Tu a l'interior, eh? Tu et vas quedar... El...
A veure, hi ha categories.
Qui en parte i reparte se queda la mejor parte.
Rafa, hi ha categories, eh?
És veritat que els que érem aquí vam seguir la Sagrada Família igual,
sí, Ignasi.
I vam seguir tot el recorregut del papa.
Tot el que vulguis, Ignasi, però la Carme estarà allà, va ser ella.
És únic, i tant, i tant. T'ho canviaria, eh, Carme?
Jo hi era, eh? I el dia de demà, quan els meus fills siguin grans, i podran dir, la meva mare estava en aquell moment històric dins
estava
de la Sagrada
allà,
Família.
És una mica com jo vaig veure jugar a Messi, eh? Sí. Podries dir aquell.
Sí. Entre moltes anècdotes, una anècdota molt divertida,
ah, vinga,
per exemple, teníem la Mercè Raga el dissabte al vespre a la porta del Palau Episcopal de Barcelona.
Sí, sí, m'ho ha explicat aquest matí.
I estava contentíssima amb les connexions que li fèiem jo des d'aquí, i una de les paraules, frases que repetia,
ella.
Jo soy adicto al Papa Benedicto, deien la gent jove.
Sí,
llavors va haver un moment que espontàniament, jo soy adicto al Papa Benedicto, no és
que
ho digués ella, però reproduïa el que deia la gent, i va quedar molt divertit.
És que la Raga s'enganxa tot.
De fet, com dèiem, el Papa venia de Santiago, venia molt cansat, va anar directament a l'arquebisbat, al Palau Episcopal, però va sortir al balcó.
Va sortir al balcó, que això no estava assegurat, però ho va fer.
La germació, que en aquell moment de jove, sobretot, que estaven al Pla de la Seu, a la plaça de la Catedral, doncs, cridant proclames, i per tant va tenir aquest gest de sortir al balcó i saludar.
Com vareu sentir la ciutat amb la visita? Es va transformar una mica o com es va viure a
doncs,
nivell ciutat?
Mira, l'alcalde de Barcelona, el Jordi Hereu, va fer un ban per donar la benvinguda doncs, al papa.
Un què?
Un ban.
És com un decret municipal, un document.
Ah, vale.
Sí.
Jo aprenc moltes coses en aquest programa.
No et preocupis. Un missatge de l'alcalde.
Vale,
sí.
Correcte.
I en que animava la gent doncs, a engalanar també el que eren els balcons, les finestres, tot el recorregut que va fer el papa Benet XVI des que va sortir del Palau Episcopal fins a la Sagrada Família, recordem que va pujar per la Via Laietana, va tombar per Diputació i després ja va pujar pel carrer Marina. Hi havia moltíssima gent, però també és veritat que van comentar que havia anat un pèl ràpid al papa mòbil. No sé si te'n recordes, Ignasi.
Sí.
A més de 50.
Sí.
Encara no era Barcelona 30, allò que diuen de limitar la velocitat a 30.
No el van multar. Molt bé.
Es va comentar aquesta rapidesa del papa mòbil i, evidentment, doncs es va dir que, és que anàvem molt justos de temps.
Clar,
per tant,
clar,
hi havia una explicació.
Suposo que també la seguretat hi jugava aquí.
Correcte, però sí que és veritat doncs, que hi havia molta gent al llarg del recorregut.
I tant, clar. I tant.
Per poder molt... saludar i veure.
I tant. El diumenge al matí realment va ser apassionant perquè des de primera hora del matí, ara no recordo l'hora exacta, hi ha la programació especial de Ràdio Estel, doncs amb el Palau Episcopal, tots pendent de la sortida del papa, i aquí jo tinc l'anècdota del
papa.
Parem màquines. Teníem el Ramon Castelló d'enviat especial.
Ramon Castelló,
gran company, des d'aquí una abraçada, el recordem molt. Ja fa anys que no és amb nosaltres, però ha continuat amb altres tasques de comunicació. I bé, jo per la pantalla, des d'una imatge aèria del Palau Episcopal del Pati, vaig veure un home de blanc que sortia i que baixava les escales. Un home vestit de blanc. Una puça des de dalt, es veia molt petit.
Clar, i qui era?
I es va emocionar.
Jo vaig dir al micròfon, ja surt el papa, em sembla, ja surt Ramon, endavant. I el Ramon em contesta, bé, és el cuiner.
Això
ho explico perquè aquí a la casa sort que ens podem riure de nosaltres
mateixos. És Vox Populi de la casa,
per això.
Ho recordem molt. De fet, és molt divertit aquell moment perquè l'Ignasi allò molt emocionat veient
no
el papa baixant les escales.
A mi no m'havia arribat. Sí que m'ha arribat el moment del papa, de ja tenim papa, quan no sé en quin moment és, però hi ha una gravació de tu mateix anunciant...
Quan va anar a elegir Francesc, sí, l'any 2013.
Això va ser el Samuel.
El Samuel deia, vemos papa, i jo vaig dir, papa Bergoglio, papa argentí, o no sé què, em vaig emocionar una mica.
Sí, va ser emocionant. Bueno,
Sí, ara, ara que deies això, que parlaves del cuiner, també hi ha una anècdota de l'àpat que van fer, perquè després de la consagració de la Sagrada Família van fer un dinar allà al Palau Episcopal i li van, hi va haver-hi una mona de xocolata amb la reproducció de la Sagrada Família.
Una mona de Pasqua, que no era Pasqua, perquè era novembre, però bé.
Però... De fet, van menjar plats típics de Catalunya i llavors de postres doncs, hi havia aquesta gran mona.
Però aquí no hi era el papa, hi eren els periodistes, no?
No, sí, amb el papa.
La Carme no hi era en el dinar, però sí.
Tu sí?
No, jo no.
També hi ha categories i tampoc no em tocava en aquell moment estar al dinar.
Vaja. No, en aquest dinar, que bueno, era restringit, però hi havia força gent, em sembla que fins i tot del seminari, hi havia gent de la cúria de la diòcesi.
Llavors, Carme, salvant les distàncies, perquè el papa és el papa, evidentment, és clar, però dimecres passat també es va viure un gran dia, tu em deies, vas establir algun vincle, no?, entre unes i altres.
Bé, el vincle va ser també aquest videomissatge que va ser totalment sorpresiu, no?, per la gent que estàvem allà, del papa, doncs, francès, també fent-se present d'alguna manera des de la distància amb aquest videomissatge gravat. En aquest moment també històric. Era la primera torre que s'inaugurava en 45 anys.
Sí.
La Torre de la Mare de Déu, recordem, la segona més alta que tindrà la Sagrada Família, i ja amb la perspectiva d'aquest any 2026, quan hi haurà la Torre de Jesucrist, bueno, que llavors sí...
Ojo a les expectatives que de vegades...
Sí, no, evidentment, ara posen la data i la
ja veurem
quan és. Amb totes les reserves.
No és el mateix que la presència física d'un papa, però realment va ser molt potent que el papa Francesc es fes present, a més amb un missatge molt empàtic, parlant de Barcelona, parlant de la nostra realitat pròpia, que hem de ser una ciutat acollidora, on hi ha pobresa, però que ens hem de preocupar molt per anunciar l'Evangeli pensant en els pobres.
Aquí l'Ignasi ja ens ha explicat l'anècdota, jo crec que no la superaràs, Carme, perquè clar,
la del cuiner
no és el papa, és un cuiner. Jo crec que és
molt... A més, amb el Ramon reia molt i clar, ell em va contestar tot seriós, sí, el moment era important. Per cert, el papa de debò va sortir només 2 o 3 minuts després del cuiner.
Per tant, anaves ben encaminat.
No anava mal encaminat.
A lo millor s'havia oblidat de posar-li el suc de taronja.
Era això.
Vas avançar.
Escolta, ell ja ens ha explicat una anècdota, Ignasi, fantàstica. Tu tens alguna que puguis recordar d'aquell
dia? Jo l'anècdota...
Vas estar a prop? A quina distància?
No. Va estar sense distància.
Ja sabeu que la Sagrada Família i les mesures de seguretat són molt importants, però és que aquell dia no només hi havia el papa, també hi havia els reis. I quan hi ha la monarquia...
Clar.
Les mesures de seguretat són molt estrictes. De fet, l'anècdota, si em deixes dir, és que els que anàvem a l'interior de la basílica, crec recordar que a les 5 estàvem convocats a les drassanes, que era la sala de premsa, a les 5 del matí.
5 del matí, per una missa que començava, em sembla que a les 10 del matí, no?
I des d'allà vam sortir amb un autocar i em sembla que vam passar per la seu del govern central aquí a Barcelona, on evidentment vam passar per totes les mesures de seguretat, i un cop a dins de la sala de família és que no podíem moure'ns. Teníem
és que a més dels reis hi havia ministres, hi havia consellers de la Generalitat, el president, que aleshores era José Montilla...
Però tu ja saps que és per la monarquia...
Sí, certament, el protocol més estricte és per la monarquia.
Per tant, no vaig poder estar.
Sí, a veure, la missa, no hem comentat gran cosa de la missa, però va ser una celebració solemníssima.
I després, a la tarda, també vam cobrir... per la visita del papa Benet XVI a l'obra del Nen Déu.
L'obra benèfico-assistencial del Nen Déu, un gest social del papa Benet XVI que va ser impressionant.
Lo de la teva memòria, Ignasi, és digne d'estudi.
No, i la Carme, que s'ha recordat del tema, i el comiat a l'aeroport, que me'n recordo que també...
Ens hem d'acomiadar ja Carme Montés, la cap de redacció del Semanari Catalunya Cristiana, Germans de Sang, amb Ràdio Estel. I avui ens ha acompanyat per recordar un altre dia històric, la visita del papa Benet XVI per consagrar aquest temple. I ella va viure in situ, també Ignasi, doncs ens ha acompanyat per completar aquestes anècdotes i ens ha regalat l'anècdota de la tarda. Per cert, que no són los chunguitos, no són los chichos, són los chunguitos.
Ah, los chunguitos.
Ho dic perquè si truca algú queixant-se, vull rectificar.
És a dir, Rafa, tries una cançó i no saps ni qui és
l'autor. No, és que... ja t'ho explicaré. Hi ha una intrahistòria. Vinga, ens acomiadem. Pauseta, Ignasi, no marxis, que ens has de parlar de multiralitat espiritual. Ara venim.
Que està produint-se ja aquesta arribada del papa al papa mòbil. Diria que sí, s'intueix per una imatge aèria, almenys. Tenim una imatge aèria de TV3 en petit, on es veu un petit puntet blanc al costat del papa mòbil blanc. Intuïm que és el Sant Pare. Sí, disculpeu, Ramon i Mercè, i disculpin els oients. La intuïció meva era la d'una persona vestida de blanc, però que sembla que era un cuiner, que ara hem vist baixar les escales.
Correcte.
Per tant, era una confusió que jo crec que és una mica lògica amb la imatge aèria.
Molt lògica, perquè he estat a punt de tenir la mateixa jo mateix.
Estan preparant el dinar.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 6:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. Amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Rafa Sanahuja. Gràcies a tu sempre, Rafa.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Sí, 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 yo soy adicto a Benedito.
Temps de diàleg.
Doncs venim d'una conversa ben maca i ara anem cap a una altra, segurament. Ens setem aquí els minuts més multiespirituals de Catalunya i els compartim també, en aquest cas, avui tot el programa amb nosaltres, amb Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada de nou.
Bona vesprada.
No, jo no m'estic de dir bona vesprada, jo no escatimo. Aquí no escatimo.
Bona vesprada, exacte, una altra vegada i, a més, després d'aquesta estona tan bonica amb la Carme Munter recordant el Papa Benet XVI.
Carme Munter, és per robar-la. Doncs vinga, tenim aquests dies a Catalunya la llum de la pau de Betlem. Ens pots avançar, Ignasi, en què consisteix aquesta iniciativa?
Sí, mira, Rafa, cada any, quan s'acosta el Nadal, els escoltes i guies d'arreu del món que formen un moviment ecumènic internacional comencen a treballar en aquest projecte que es diu a nivell mundial la Llum de la Pau de Betlem. Els qui ho mouen són tots els escoltes i guies d'Àustria, que viatgen ni més ni menys que a la ciutat de Betlem, on va néixer Jesús.
Sí.
I allà fan una cosa tan senzilla i tan potent alhora com és encendre una espelma. I d'aquí el nom de Llum de la Pau, una veritable flama d'esperança.
Doncs mira, això ja ho tenim clar, molt bé. I després, què fan amb aquest foc encès, Ignasi? Com el porten per tot el món?
Doncs primer el grup que ha anat a Betlem torna a Viena amb la llum encesa i a la capital austríaca se celebra un acte ecumènic on d'aquesta primera espelma se n'encenen centenars d'altres, a través de les quals la flama es va escampant arreu del món. Aquesta expansió del foc simbolitza la pau que esperem que arribi a tots els racons del planeta. La iniciativa es fa realitat no només gràcies als escoltes i guies, sinó també a la col·laboració de milions de persones que, tot i no estar vinculades a l'escoltisme i al guiatge, ajuden a transmetre aquest missatge de pau.
Doncs per parlar d'aquesta iniciativa, d'aquesta maca iniciativa de la Llum de la Pau de Betlem, que tenim aquí a Catalunya aquests dies i que serà protagonista d'un acte aquest diumenge a Badalona, ens acompanya ja Sara Eslava, una de les responsables de la iniciativa, concretament del grup de Minyons i Guies de Badalona. Sara, bona vesprada.
Bona tarda. Bona,
bona tarda, Sara.
Aquí tenim també l'Ignasi Miranda. Encantats de saludar-te i de parlar d'aquesta meravella que teniu entre mans. Ens pots explicar una mica més què és la Llum de la Pau de Betlem, Sara?
Vale, doncs, bueno, com molt bé ha explicat l'Ignasi, és una iniciativa, escolta, em fa com a especial il·lusió perquè és un projecte internacional que després, com cada a casa seva té la seva realitat, i això és com un projecte que es fa a tot el món i que ho fem tots de la mateixa manera i que crec que és com una mica bastant màgic i que hagi com perdurat amb tots els canvis que hi ha hagut, que encara es faci de la mateixa manera. I, bueno, pues és una espelma que es va repartint per tot el món i que simbolitza una mica pues, aquest missatge de pau, de valors, de no violència, que crec que és el que defensem, bueno, no només el cau, sinó moltes persones, i que és maco que tothom...
Sí, que tothom ho pugui assumir. Ja ens diràs, Sara, un altre dia més coses sobre els minyons i guies de Catalunya. Però, en tot cas, aquesta iniciativa on participen cristians de diverses confessions, quants anys fa que es du a terme i des de quan arriba a Catalunya?
La iniciativa va començar a Àustria el 1986 i aquí a Catalunya el primer acte es va fer el 1999. I és a dir que aquest any es fa la 22a edició aquí a Catalunya.
Molt bé. I qui són els implicats en l'arribada i l'activitat que es fa aquí amb la llum, Sara?
Doncs aquí a Catalunya ho mouen tres entitats escoltes, que són Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya, que és de la que formem part. Després sí. Hi ha la Salle i Maristas.
Molt bé.
I Sara Eslava, quin trajecte fa? Bé, ja hem comentat una mica això de Viena, Belém, Viena, però després suposo que el trajecte és obert, no? Segons...
S'expandeix sí. Per el món una mica,
bueno,
no? Jo...
Bueno, digues. No, no,
que s'expandeix, dic jo, per el món una mica, sí. No?
Sí, doncs mira, igual que l'acte central d'aquí a Catalunya va rotant cada any a un poble o una ciutat diferent, pues igual es fa tot el món. Aquest any en concret, els escoltes i guies de França que han anat a buscar-la a Àustria han fet l'acte central a Estrasburg i des d'allà pues, l'han fet a diferents indrets de tota França. I nosaltres en concret la vam anar a buscar el diumenge passat a Frontinyan, que és un poble que està molt a prop de Montpellier, i aleshores d'allà l'hem portat a Badalona, que estem tota la setmana mantenint la casa per ja el diumenge fer l'acte a casa a Badalona i d'aquí pues, que arribi a tota Catalunya.
I per les persones, Sara, que ens estiguin escoltant i que volen participar una mica d'aquesta iniciativa, on podem anar a agafar aquesta flama i endur-nos-la? Hem d'anar amb la nostra pròpia espelma? Els hi doneu vosaltres? Com funciona?
Vale, doncs per tothom que vulgui venir sí. A la Llum de la Pau, que agafi llibre de bolis, que serà el diumenge a les 5 de la tarda a la plaça Font i Cusó de Badalona. I més que espelma, que espelmes ja les posem nosaltres, perquè ara mateix tenim 500 comprades, jo recomanaria que portessin algun fanalet o alguna manera per portar l'espelma a casa, perquè
no
tenim d'aquestes que són bastant senzilletes, aleshores doncs, que cadascú porti o un got de vidre o que porti pues, un fanalet o el que tingui per transportar-la, que d'espelmes ja tenim nosaltres per tothom que vulgui venir a l'acte.
Per tant, diumenge, aquest diumenge, 5 de la tarda, sí. Plaça Font i Cussó de Badalona, eh?
Sí, exactament.
Molt bé. I la gent que vagi preparadeta perquè aquesta flama no s'apagui pel trajecte, que sí. La puguin conservar, exactament.
Sí. I com anirà l'activitat d'aquest diumenge a les 5 a la plaça Font i Cussó de Badalona, Sara? Què és el que s'hi farà?
Doncs a partir de les 5 hi haurà tota una sèrie de parlaments que parlarà doncs, del comissari i comissària de la nostra entitat, que és Minyons. També hi ha un parlament de part de maristes i, bueno, això no ho he comentat, però cada any la Llum de la Pau té com un lema central i hi ha com una sèrie d'activitats que envolten tot el tema de la Llum de la Pau, que aquest any és el quilòmetre zero. I com que ho fem a Badalona, hem convidat a una entitat que es diu Corrent Sereny, que també farà el seu parlament i ens explicarà una mica què fan a la seva entitat, que és com una mica com el convidat pel lema d'aquest any, que és sí. El quilòmetre zero. I després els infants i les joves del nostre cau, pues, cada edat ha fet la seva petita activitat, que també hi haurà, bueno, quan la gent s'emporti les espelmes, pues, hi haurà unes quantes que les hauran fet els portaespelmes als infants del nostre cau, i també hi haurà una petita actuació. I per acabar de tot, pues, repartirem una mica de brou perquè no ens quedem
plaçades. Un brou calentet, eh? Això sí, està molt bé.
Contra el fred, sí. I tant. Recordem que els Minyons i Guies de Badalona tenen això que diu els caus, igual que altres centres. El sí. Cau és com el centre, no? El centre sí. On es fan les
sí,
activitats.
El cau és l'agrupament, és el grup de persones que al final pues fan el dia a dia els dissabtes i que pues, és educació en el lleure.
Jo tinc un dubte, perquè jo soc molt ignorant, no m'amago. Sara. Llavors, jo la paraula escolta, sí? No tinc massa... Guia sí, un guia sí que ho tinc clar, però escolta, què entens tu? O sigui, què és l'escolta per
vosaltres? És aquest moviment de l'escoltisme, no? Sara, explica-ho.
Bueno, doncs l'escoltisme és una història molt llarga. Va començar cap al 1912 i d'un home que es deia Baden Powell, que ell va voler com crear un moviment no violent com per fer actuacions militars, però des de la no violència. Aleshores va crear com tot un projecte per infants a partir de 12 anys que, pues, que feien campaments i que feien pionerisme i una mica així com d'activitats i com de tàctiques que, pues, que no fossin violentes i com per solucionar temes bèl·lics. I aleshores pues, bueno, vam veure que això funcionava en uns primers campaments que vam fer a l'illa de Brownsea, a Anglaterra, i a poc a poc pues, s'ha anat fent una mica més i més gran, i ara pues, aquí a Catalunya tenim tres entitats escoltes molt grans i bueno, pues, a tot el món ja crec que només tres països que no hi hagi ara mateix escoltisme. I quan ja vam veure que això funcionava es va fer com també es va crear com el projecte per edats més petites i ara pues, hi ha infants des dels 5 fins als 19 anys. I així com una mica el dia a dia la nostra realitat és fem activitats tots els dissabtes, fem excursions, fem campaments de primavera i d'estiu i ja ho fem.
Molt bé, un dia que puguis venir ens ho expliques més, Sara Eslava. Només deixa'm dir, i a tu també, Rafa, i als oients, que la idea de llum és molt interreligiosa, per això hem triat avui aquest tema, perquè, per exemple, els jueus van celebrar del 28 de novembre, segons el calendari d'aquest any, fins al 6 de desembre, el Hanukkah, que és una festa de la llum. Els cristians celebrem l'Advent, on anem encenent espelmes, i Nadal és la llum per excel·lència, no?
I tant.
Sí, és que, bueno, una cosa que, si vols, podem...
Molt breument, sí.
És que a Àustria, ja, mira, ara, o sigui, perdona per la incultura, però hi ha tres religions predominants, que una és la cristiana, l'altra és la jueva, i l'altra, no sé quina és, la veritat, però bueno, que l'acte aquest central que fan, que fan des d'Àustria, cada any té seu a una de les diferents religions, o sigui que està com tot bastant compartit també des d'allà.
Sara Eslava, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en el nostre temps de diàleg i que vagi tot molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies.
Gràcies i bona vesprada. Gràcies, Ignasi, tu també, per tot el programa sencer.
Molt content.
I ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Vinga, nosaltres que seguim endavant.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Mosaic presenta el seu nou senzill, Pel camí.
T'he anat a buscar i no t'he trobat. Cap al camí he pres que mai t'he necessitat.
Mosaic, el grup de música que a poc s'ha fet un lloc al panorama musical amb melodies contundents i ritmes motivadors. Descobreix Mosaic. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Què tal, com esteu? Salutacions, soc la Mercè Raga. Primer de tot, desitjar-vos un molt bon Nadal i també us desitjo, ja que estem aquí, doncs un molt bon any 2022, que estem a punt de començar. Per aquest 2022, res, li demano al món, a tothom, molta confiança en que tot aquest malson que hem passat durant aquests anys de pandèmia, doncs els puguem deixar enrere i començar un any des de zero.
Ràdio Estel us desitja bones festes. Camins.
Hi ha una frase que tradicionalment se li ha atribuït a Sant Agustí d'Hipona que diu: cantar és pregar dues vegades. Estàs d'acord?
Home, plenament d'acord. El que passa és que aquesta frase té dos problemes. El primer és que no és de Sant Agustí.
Ah?
Amb Rafa Sanahuja.
I el segon és que l'aforisme llatí diu: qui bene canta, vis orat, que vol dir qui canta bé.
I altres persones que expliquen coses.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
20 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Passen moltes coses en aquest programa, la Macedònia de la Ràdio, Ràdio Estel en directe, Ràdio Elèctrica, Eclèctica. I ara arriba el moment ara mateix de rebre Salvador Aragonès per repassar tot el que es cou en el món de l'economia. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom i a tots els oients, a tu, Rafa, a l'equip, al Ferran i la Paula, i a tots.
I a la Maria José, que la tenim aquí de cos present.
José, tu.
La Maria José. Ja tenim aquí els Nadals, els Nadals no, que m'escanyaran també per això. El Nadal, Salvador, estàs preparat pels àpats familiars?
Home, jo diria que sí. Vaja, no penso... Sí. Però amb moderació.
Sempre.
Perquè no estic amb com tot. Per fer grans... grans parafernàlies.
Exactament.
I omplir l'estómac.
Tot amb moderació. Tot, mira, deia Charlie Reixac, a la vida de tot, poc i bo.
Ah, exacte.
Jo crec que aquesta és la filosofia.
Poc i bo. Escolta, però jo, quan parlant de Nadal, te diré una cosa.
Digues.
Saps que m'han enterat ara al vindre cap aquí que els Reis probablement no passaran?
Què dius?
Sí. Escolta'm, això és una cosa grossa.
Para la cinta.
Sí, sí, perquè és que quan han arribat per aquí, per Itàlia, s'han oblidat de la mascareta i llavors s'han entornat enrere i no sé si pel dia 6 hi arribaran.
Salvador, què m'estàs contant? Això, des d'ara mateix...
Has vist que els Reis venen d'Orient i allí no hi ha mascaretes.
Des d'ara mateix ens estem aquí una investigació periodística, Judit Caselles, l'enviarem per a veure què pot esbrinar. Tira una altra cop la música, Paula. Escolta, et veig molt content, amb ganes.
Sí, clar, estic molt content, Rafa, perquè avui tenim notícies maques i una entrevista que esperem que ens tregui del desllorigador del futur dels treballadors de Nissan. És amb la Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya.
He buscat al diccionari la paraula desllorigador, ho dic perquè sí. La gent, a lo millor, té dos accepcions.
És un treballengües, això.
Articulació dels ossos, desllorigador, que no crec que et refereixis a això, i l'altra, que crec que és la correcta, el que dona solució a una situació o circumstància complicada.
Sí,
com tu,
perquè l'Uderisa és molt complicat.
Tu ets un desllorigador. Molt bé, Salvador, anem doncs a les notícies. Tenim el preu del quilowatt de l'electricitat més alt de la història. Això no hi ha qui ho arregli.
És veritat, Rafa, això no hi ha qui ho arregli. La situació és cada vegada més dura i el preu del quilowatt ja ha passat dels 300 euros. Una cosa increïble. Sincerament.
Sí.
Et recordes que el president Pedro Sánchez va anunciar que tindríem els preus de l'electricitat igual que el 2019 a finals d'any? Doncs estem a finals d'any i no hi ha res d'això.
Ja veus.
La culpa la tenen els preus de l'energia, especialment el gas, que no acaba de baixar els preus.
Per cert, parlant del gas, Salvador, hem conegut que es va tancar el gasoducte del Magreb, aquell que passava, pel Marroc el 31 d'octubre a causa de la ruptura diplomàtica entre el Marroc i Argèlia. Com està la situació, Salvador? Explica'ns.
Ui, entre el Marroc i Argèlia, fatal. O sigui, estan a punt de guerra.
Ja veus.
Però, bueno, t'ho explico, Rafa.
Vinga.
Perquè... Bueno, he fet algunes investigacions i el gas era subministrat per l'empresa Naturgy Espanyola,
sí,
la qual té un altre gasoducte que va directament d'Argèlia a Almeria, és a dir, que no passa pel Marroc.
Uh-huh.
Aquesta empresa, veient com anava evolucionant la situació entre Argèlia i el Marroc i que el contracte del gasoducte acabava el 31 d'octubre del 2021,
sí,
va aprofitar per enxamplar l'altre gasoducte que tenim a Argèlia i que va directe per sota el mar Almeria,
uh-huh,
per tal d'equilibrar la pèrdua de subministrament que podria venir del gasoducte que passava pel Marroc i mantenir així el subministrament d'Espanya.
I escolta, Salvador, el Marroc d'on rep el gas ara mateix?
Doncs...
A veure...
Rafa, la compra a Espanya.
Què dius?
Veus
no
quines
saber.
Coses té la geopolítica energètica?
No se podia saber.
Naturgy ho té tot preparat.
Ja
si manca subministrament, té uns vaixells també preparats, uh-huh, que no els té que no li enjar o llogar, perquè seria molt car.
Ja.
I que portarien el gas d'Argèlia a Espanya.
Vale, i només,
tot previst,
i només rebem el gas d'Argèlia, Salvador, o què?
No, és clar.
No.
D'Argèlia rebem quasi un 35% del gas. També rebem gas d'altres països europeus i fins i tot de Rússia. Les importacions de gas natural a Espanya van créixer un 8,2% interanual, fins a 36.800 gigawatts hora.
Ja veus.
Tot això, les exportacions es van multiplicar per 6 O sigui, 594%, fins a 5.614 gigawatts hora, l'equivalent una mica més del 15% de les importacions espanyoles. D'aquesta manera, el saldo importacions netes es va reduir un 6,2%. Encara hi guanyarem calés amb això del gas.
Imagina't.
A més, Rafa, Espanya té les reserves més altes d'Europa de gas natural, amb un 72%, enfront d'altres països que només arriben al 45% i el 60%. Crec que Naturgy està fent una tasca de previsió i de subministrament molt important. És una empresa on el principal accionista és la Caixa.
Europa...
Hi havia una empresa australiana que se la volia menjar, però no ho ha aconseguit, de moment.
Europa ara està últimament en un pla per poder fer compres conjuntes de gas, no?
Sí, ja era hora. Però no tots els països estan obligats a acollir-se al pla de compres de
clar
gas.
Que no, clar que no. Escolta, canviem de tema, doncs, Salvador, si et sembla...
Canviem, endavant.
Mirem cap a casa nostra perquè Catalunya s'emporta el 14% dels 11.000 milions assignats a les autonòmiques.
Sí, són diners de la Next Generation.
Sí.
Són diners, Rafa, però sincerament, són pocs.
Sí, són pocs per tu.
La vicepresidenta Nadia Calviño diu que, tot i que el creixement del PIB a Espanya és inferior del previst, no obstant, ella veu una recuperació sòlida.
Sí, però amb endeudament, no és així?
Clar. La pandèmia va suposar molt endeutament a tot arreu, a tota Europa. En el cas d'Espanya, les autonomies no s'han endeutat més. Bé, algun, tres sí, que són Astúries, Andalusia i Catalunya. Vale. De totes maneres, si anem a xifres globals, la comunitat més endeutada és València, seguida de Castella-La Mancha i Catalunya. Hem de controlar més les despeses a casa
nostra. Sí, és una bona idea. És una bona idea en general i particularment. Tenim bones notícies de la venda de llibres. Molt bones notícies. Han augmentat bastant. Oi, Salvador?
Sí. Això, aquesta és una molt bona notícia. Els llibreters i els editors estan contentíssims.
Estan contents, clar que sí.
Faran brindis nadalencs importants. El 2021 les vendes de llibres han superat una facturació d'un 15% més que l'any anterior a la pandèmia, que era el 2019.
Doncs no
això
malament,
és molt fort.
No està malament.
Els editors i els llibreters estan, doncs, molt contents. Ho va dir el president dels editors d'Espanya i dels editors del llibre en català, Patrici Tixis, d'Editorial Planeta, que el vam tenir un dia aquí al programa, també.
Molt bé.
Serà el millor any, va dir, dels últims 10.
Bueno.
I va afegir que el llibre català augmentarà menys, un 8-9%, potser per la caiguda del llibre de no ficció, generada per el descens del llibre polític. La gent està una mica cansada dels llibres polítics, Rafa.
Exacte. Bueno, jo crec que de la política en general, no només dels llibres. Per Nadal, com sempre per Sant Jordi, també les vendes de llibres s'incrementen bastant. És així, Salvador.
Sí, i aquest any més, Rafa. Sí. Això, malgrat el fort augment del preu del paper, i ha sigut realment fort, i el col·lapse que tenen avui les empremtes.
I tant, escolta, Salvador, i quins llibres creus tu que es vendran més?
Doncs el creixement de gèneres, per gèneres de llibres, és generalitzat.
Sí.
Però molt fort serà el creixement dels còmics.
Hombre.
Com es va veure a Barcelona amb la fira del manga.
Ets de manga, tu? T'agrada el manga?
També... Com?
T'agrada el manga, tu, o no saps?
Mira, a mi m'agradava el Guerrero de l'Antifaz.
Ah! Exactament.
Ara, és que
ara
això...
has parlat, Salvador.
Era superior als mangas que diuen avui. Tal. No, no.
Els mangas tenen molt a aprendre del Guerrero de l'Antifaz.
Com el Guerrero de l'Antifaz. I també n'hi havia un altre, que era el Tebeo.
Ah, clar, el Tebeo. Los inventos del Tebeo. Los inventos del Tebeo.
Era boníssim.
Molt bé. Què més coses ens expliques,
doncs, Salvador? Doncs, que es venen molt també els audiollibres.
Ah, també,
o sigui, la gent que els escolta, els llibres, en lloc de llegir-los, i que representen ja un 18% dels llibres no físics venuts. Qui diria que el llibre passava per una crisi de lectors, Rafa? Les coses han canviat, el llibre també ha canviat, i es presenta en formats molt diferents, com l'àudio, l'electrònic, la il·lustració, i tot això sense comptar amb els llibres de text de les escoles. O sigui que, Rafa, a llegir llibres, que és el que toca i el que fa la gent avui. És una tendència.
Fantàstic. Escolta, Salvador, gràcies per les notícies. Hem de passar de seguida a l'entrevista. De seguida saludem la nostra convidada d'avui a veure si és la nostra desllorigadora. De seguida.
Vale. Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, seguim endavant. Qui ens acompanya avui, Salvador?
Doncs avui tenim el gust de comptar amb la Cristina Torre, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, i que ens explicarà moltes coses, això esperem, i molt interessant.
Doncs esperem-lo. Cristina Torre, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
I gràcies per estar amb nosaltres aquí al Camins, Economia en Valors, de Ràdio Estel. Ens has d'explicar moltes coses, Cristina. Anem a veure. En primer lloc, volem saber quina és l'opinió del sindicat sobre les últimes decisions de Volkswagen de construir la gran fàbrica de bateries a Sagunt, Extremadura, i deixar en aquest cas a Barcelona només al centre de disseny. La fàbrica de bateries era una gran oportunitat, no és així, Cristina?
Sí, efectivament. Com sabeu, tot el sector de l'automoció ocupa a molts treballadors i treballadores a Catalunya i, per tant, el que faci el grup Volkswagen a Catalunya té molta incidència i també, sobretot, amb l'altra gran marca de Nissan, que estem pendents de demà, la reunió oficial de la taula d'industrialització, a veure quines solucions trobem.
Bueno.
Sí, Cristina Torre, bona tarda.
És Salvador Aragonès, li parla.
I benvinguda. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que té una personalitat forta, ja l'hem vist, ha dit que abans d'acabar l'any tindrem la reforma laboral preparada, però serà un pacte entre les parts socials, o sigui, entre sindicats i treballadors i empresaris? Penses que si els empresaris estan en desacord amb la reforma, aquesta tindrà molt de futur? Sembla que avui han anat millor les coses.
Bueno, s'estan intensificant les reunions perquè es vol complir amb el calendari i tenir la norma aprovada abans del 31 de desembre. No hi ha cap requeriment de que sigui obligatori que estiguin en aquest acord amb els empresaris, perquè l'anterior reforma laboral no es va fer amb l'acord dels sindicats, no? Però bueno, sí, sempre és positiu que puguem aproximar postures i que pugui ser un acord. Però, bueno, hi ha molts temes encara oberts.
Quins són aquests temes?
Bueno, hi ha temes oberts perquè s'està abordant temes complexes, com tot el tema de la contractació temporal, que és un dels grans problemes.
Sí, la temporalitat, sí.
Que tenim al país i que, bueno, a més, causa la precarietat de molts treballadors i treballadores, no? I la situació que tenim a Catalunya, que un 26% de la població està sota el llindar de la pobresa. I, per tant, hem de millorar moltes coses perquè el treball sigui més digne i que la gent es guanyi bé la vida, no? I els altres temes, de reequilibrar la negociació col·lectiva, doncs també hi ha certes dificultats, no? En elements molt importants, com la subcontractació d'activitats i quin és el conveni d'aplicació, no? Per tornar a un cert ordre, no? Que el conveni sectorial sempre és un conveni de mínims i els convenis d'empresa serveixin per pujar salaris i millorar condicions, no el contrari, no?
Clar.
El que va fer la reforma laboral, que va tenir moltes eines, les empreses, a través d'aquesta reforma laboral del 2012, i totes les eines anaven en la mateixa direcció, que era rebaixar salaris. Primer, afavorint els acomiadaments, amb aquella gran crisi, que vam arribar fins al 26% d'atur, i després, doncs, rebaixant salaris a través dels convenis d'empresa, a través de les cadenes de subcontractació, i tot això significa moltíssima precarietat, males condicions de treball, més accidents laborals, i tot això s'ha de revertir. I, per tant, estem en una negociació,
sí.
No és fàcil.
I ara la pregunta grossa, Cristina. Quina serà finalment la solució a la fàbrica de Nissan a la zona franca quan només manquen 15 dies perquè l'empresa japonesa abandoni definitivament Barcelona? Bueno, Barcelona i Espanya. I han començat els primers finiquitos. Els xinesos han dit que no, que en any de la Xina, diuen. I els interessa després de demanar... i que no estan interessats encara que van demanar l'oro i el moro. La Great Wall Motors se'n va. Seran els australians de Goodman que volen un gran equipament logístic i mobiliari? Demà imagino que es prendrà una decisió definitiva a aquestes hores, prop de les 9 del vespre. Els treballadors ho esperen amb deliri.
Sí, nosaltres, doncs, des de Comissions Obreres estem recolzant, no, la postura dels treballadors, dels diferents comitès d'empresa, en trobar una solució. Evidentment, s'ha tancat una porta, que era la inversió dels xinesos, però hi ha altres opcions que anem a veure si demà en aquesta reunió tan important s'acaben d'esclarir, no? La possibilitat d'un hub de mobilitat o fins i tot els comitès d'empresa també defensen la possibilitat d'una inversió de vehicles militars, que sembla que el govern de Catalunya no li fa el pes, però al final això també, si no es fabrica a Barcelona, es fabricarà en un altre lloc. Per tant, nosaltres el que volem garantir és la màxima ocupació i que es compleixin els acords per mantenir els llocs de treball, no?, a la majoria dels treballadors i treballadores de Nissan.
Sí, fantàstic. A quants llocs de treball afecta això?
Doncs a prop de 3.000 famílies directes, però moltes més indirectes, perquè
ja, clar.
Clar, tota la cadena de components, que també està patint crisi, i tenim altres empreses com a...
Sí, els treballadors estan abertos, no? No?
Que també és del sector de l'automoció, que també han anunciat un tancament i que els seus treballadors avui també s'han mobilitzat a Barcelona, que han anat a la seu de l'ambaixada alemanya, perquè és una empresa alemanya, i s'han manifestat davant del Parlament. Vull dir que no només les empreses principals d'automoció, que generen moltíssima ocupació, sinó tota la cadena de subministrament que hi ha.
Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres de Catalunya, i avui ens ha acompanyat uns minuts i ens ha explicat coses importantíssimes per al futur industrial de Catalunya. Ha estat, sens dubte, la nostra desllorigadora. Moltes gràcies i bones festes, Cristina.
Igualment, bones festes. Adéu.
Bones festes, Cristina.
Salvador, gràcies per tot, com sempre. Ens trobem en una setmana.
Escolta'm, que vinguin els Reis per això, eh?
Sí, estarem ben atents.
La
Caselles està atenta.
Haurem de comprar mascaretes pels Reis.
Vinga, falqueta i recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Fum, fum, fum!
3 minuts i arribarem a les 9 de la vesprada. Maria José Mendoza. Bona vesprada.
Bona vesprada,
en
Rafa.
En aquest programa eclèctic no podia faltar la teva presència. T'hem fet un separador.
Casoneta.
Bueno, t'han fet Paula i Ferran un separador. I ha quedat molt bé. Després el recuperes i crec que no l'has pogut escoltar.
Que bonic.
Està molt bé. Cantes Azúcar Moreno.
Com sou, la veritat, eh?
Sí, exacte. El podem recuperar ara mateix.
Sí?
A veure, escoltem el separador. Espera. No. Escolta, bueno, la pregunta que teníem avui al compte de Twitter era...
Vas viure de manera especial la visita del papa Benet XVI a Barcelona el 2010?
I què ha dit la parròquia?
La parròquia ha dit, amb el 8%, sí, vaig anar als actes, l'altre 8%, no, especialment, sí. No, perdona, va ser amb normalitat, amb el 31%, no, especialment, sí. I la guanyadora, sí, van ser dies intensos.
Tenim el separador. Bueno, aquí estàs la opinió. A veure com ha sonat. Ara no, els estic marejant ara mateix.
Ai,
a tot l'equip.
Ai, Déu meu. Puc cantar una altra vegada, eh? No passa res.
Rafa Sanauja. Gràcies a tu sempre, Rafa.
Camins.
Ràdio Estel.
Tus ojos bandidos, tus ojos latín.
Expliquem històries.
Aquestes són les històries que expliquem. Bueno, expliquem històries de tota mena, evidentment.
No puc cantar, eh?
Gràcies, Maria José, per la teva participació inestimable.
A tu sempre.
I a punt d'arribar Puig a la música, Paula, a les 9 de la nit, capítol 68 de Camins, amb un home que té cor de tocopillano, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, una persona que fa les es la novel·la, per deixar clar que és d'Hospitalet, Maria José Mendoza, les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, les vies de so, al muntatge musical i fent màgia a les tecles del control tècnic. De seguida, l'estranya parella Carla i Pau us actualitzaran tota la informació en el butlletí de les 9, els habituals i els habitants nocturns d'aquesta ràdio. Ara ve la salutació per les persones que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Ojut! Que bé que ja és divendres, sé que relaxats que esteu. Pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous. Demà, darrer dia de la setmana, per tornar-nos de nou una mica bojos, tindrem, a més d'altres continguts, el Totum Revolutum, un moment que sempre ens ve molt de gust, la tertúlia frenètica. I vindran persones, o connectarem amb persones que ens explicaran històries, ja veureu. Per tant, ho tornarem a fer... Maria José s'apropa al micro, per el seu moment. Què farem, Maria José?
Farem camins, Rafa.
Vinga, bona nit, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.